Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem arrere en Cope. És dilluns, és 28 de maig, el dia en què estem molt pendents a aquesta hora d'una macrooperació contra el tràfic de drogues, de marihuana concretament, que està en marxa des de primera hora del matí en diverses poblacions de Tarragona i Barcelona, sobretot a Tarragona, al Baix Penedès. Per ara hi ha 20 detinguts. Tot seguit ampliem la notícia. Abans, però, hi hem de posar música, tot plegat, com fem cada dia aquí a Cope Tarragona. Avui, dia 28, fa 50 anys, Kylie Minogue. Avui al programa repassarem tota la informació que ve carregada, farem balanç també de Tarracoviva i a l'Espai Sibarita parlarem de sal Flor del Delta concretament. Tot un món a descobrir, no s'ho perdin perquè el sorprendrà. A partir de la una també anirem de vins. Avui parlarem amb el director de la Guia Penyín, que acaba de fer parada a Tarragona per avaluar els vins de les denominacions d'origen Montsant i Priorat. Volem saber com treballen, com s'elabora aquesta guia i sobretot també quines impressions s'han emportat de les comarques de Tarragona. En la darrera mitja de programa. Agafarem avui també la Nacional 240 per connectar amb Cope Lleida i hem d'estar molt atents perquè comença avui la Setmana Sense Tabac. De fet, el dimecres es commemora el Dia Mundial Sense Tabac i no s'ho perdin perquè parlarem avui de tabaquisme amb el cap de la Unitat de Tabaquisme de l'Hospital Santa Maria de Lleida i també amb el Col·legi de Farmacèutics de Tarragona. Volem saber què es fa en tots dos àmbits per ajudar-nos a aquells que volen deixar de fumar. Recordin que esperem les seves propostes, les seves opinions al nostre compte de Twitter del programa, @copetarragona, i també el nostre WhatsApp, al 672-65-35-34. Si, per exemple, han deixat de fumar, fa poc o fa molt, o estan ara en procés i ens volen fer arribar les seves impressions, doncs una nota de veu o escrita al WhatsApp del programa, 672-65-35-34. Els acompanyarem en directe fins al punt de les dues, al 93.5 al Camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin en directe, ens poden seguir, ja saben, a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Estàs informat.
Són les 12 i 25, obrim el bloc informatiu amb l'àrea de serveis, fem la primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Es manté el cel molt ennuvolat avui també a les comarques de Tarragona, amb ruixats i tempestes localment fortes o molt fortes, persistents i amb calamarsa. Ruixats, en canvi, menys intensos cap a punts del litoral. Seguirem amb avisos fins a la nit, en general a les comarques tarragonines, ja que esperem pluges abundants de fins a 25 litres per metre quadrat en una hora, amb tempestes fortes fins i tot al litoral. Les temperatures baixen avui. La màxima marcarà 23 graus a Tarragona, a Reus i al Vendrell arribarem als 24, a Gandesa 22 graus, a Tortosa fins a 26. I el vent continuarà suau i variable amb tendència a bufar de sud, sobretot al litoral. Demà dimarts seguirà el cel molt ennuvolat també a Tarragona, amb ruixats i tempestes que poden ser encara bastant fortes amb calamarsa a l'interior. Les temperatures variaran poc, hi haurà mínimes de 17 a Tarragona i al Vendrell, de 16 graus a Reus, 15 a Gandesa i 18 a Tortosa. El vent seguirà fluix i variable amb predomini de la component sud.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Els ho diem en començar. Macrooperació avui dels Mossos d'Esquadra contra el cultiu i el tràfic de marihuana a les comarques de Tarragona i Barcelona. S'han fet en total una vintena de registres des de primera hora del matí a Tarragona ciutat, però sobretot concentrats al Baix Penedès, a Cunit, al Vendrell, a la Bisbal del Penedès, a Calafell i a Segur de Calafell. A aquesta hora, segons han informat els Mossos, hi ha una vintena de detinguts. No es descarten encara més detencions i el cas es troba encara sota secret de sumari, per tant anem tenint informació amb comptagotes. Però com els dèiem, important macrooperació dels Mossos contra el cultiu i tràfic de marihuana, 20 detinguts a aquesta hora. Canviem de qüestió. El govern preveu que les obres per al complex de Hard Rock a Vilaseca i Salou puguin començar abans del juny de 2019, en un any aproximadament, després que s'hagi autoritzat la llicència de casino, segons es publicava divendres al document oficial de la Generalitat, s'han obert nous terminis. El grup inversor haurà de completar ara amb 7 milions d'euros la fiança de 10 milions que ha de dipositar per poder començar a desenvolupar tot el complex. Han de depositar aquesta fiança de 7 milions abans del 8 de juny. A partir d'octubre estarà previst que es faci la proposta inicial del Pla de Millora Urbana i, finalment, es podrà aprovar cap al gener de 2019. Són els càlculs que fa la Generalitat a aquesta hora. Ho explicava el secretari d'Hisenda de la Generalitat, Albert Castellanos.
Hi ha tots els requeriments bàsics per poder, d'alguna manera, adjudicar el projecte a l'operador de Hard Rock. Per tant, tenim tot el que és la definició bàsica del pla urbanístic, amb què constarà, que són aquests dos hotels, aquest complex recreatiu aquàtic, el que és el casino mateix i també el complex comercial. La finalitat última és que sigui una inversió que respecti la normativa urbanística i la viabilitat tècnica i econòmica del projecte en tot moment, que ens donarà o que ens obrirà mercats turístics que avui en dia no s'hi accedeix, com els americans o els asiàtics, ajudarà a desestacionalitzar també el que és l'oferta turística de PortAventura.
La inversió inicial prevista és de 700 milions d'euros. L'impacte econòmic es calcula que podria arribar a les comarques tarragonines als 1.300 milions d'euros. També s'espera contractació de personal. Més de 2.000 treballadors a temps complet a partir de l'obertura del casino i en els 5 primers anys d'operacions. Quan el projecte estigui totalment desenvolupat, la inversió es podria enfilar fins als 2.000 milions d'euros. Es calcula que es crearan uns 11.500 llocs de treball entre la construcció i l'hostaleria. I què diuen, doncs, des del territori? Doncs els alcaldes aplaudeixen la llicència per Hard Rock i ja visualitzen la consolidació de la destinació a nivell mundial. Escoltem l'alcalde de Salou, Pere Granados, i Josep Poblet, alcalde de Vilaseca.
Salou i la Costa Daurada sigui un referent no només en un hotel, sinó que sigui el referent de la marca Hard Rock a nivell mundial. Per tant, el nostre posicionament és important com a atracció de mercats turístics. Jo sempre he dit que amb tot això s'iniciava un camí com un embrió d'Orlando a Europa. Avui dia ja podem dir que aquest embrió ha nascut.
Per tant, estem davant d'una excel·lent notícia que també ens fa mereixedors a nosaltres d'haver consolidat amb el temps una posició de lloc on és favorable fer-hi grans inversions. I això, doncs, després de Ferrari Land, després de PortAventura, les empreses que de manera continuada s'hi van incorporant, Hard Rock ara mateix, i naturalment no descarto que en el futur d'altres també ho puguin fer, vol dir que estem creant una gran destinació mundial.
Arribem al punt de 2:15 i anem a Tarragona. Ciutadans s'afegeix a la petició d'Esquerra Republicana i la CUP perquè el govern de Josep Fèlix Ballesteros trenqui el pacte de govern que té amb el Partit Popular. Divendres eren els republicans qui demanaven el trencament immediat del pacte arran de la sentència del cas Gürtel. El portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament de Tarragona és Pau Ricomà.
Que segons el líder del PSOE, Pedro Sánchez, no pot governar Espanya, no sabem per quins 7 sous ha de poder governar Tarragona. El que ha de fer el PSC i Ballesteros és governar minoria, fer l'exercici de diàleg i buscar pactes amb tots els partits, pactes puntuals per Tarragona.
De Tarragona a Reus, UGT denuncia abandonament de l'aeroport per part d'Aena. Segons el sindicat, la previsió actual estima un decreixement del trànsit que se situaria en uns 778.000 passatgers l'any 2021. Des d'UGT afirmen que les dades diuen tot el contrari. Apunten a que l'aeroport va rebre més d'un milió de passatgers l'any passat i que les expectatives fan preveure que enguany s'incrementarà encara en 100.000 usuaris més. Des de la secció sindical de la UGT de l'aeroport de Reus denuncien que no s'hagi fet efectiu el pla director que es va aprovar l'any 2001 i es va ampliar el 2005. Allà es contemplava l'increment de la capacitat de les instal·lacions, construint una nova terminal, la millora d'ampliació de la pista i també la de la plataforma d'estacionament per les aeronaus. Això es va aprovar al 2006, a dia d'avui, 2018, res de res. I encara a Reus, l'Ajuntament unificarà l'horari de les terrasses dels locals d'oci i restauració. Ho han acordat amb els representants del sector. La nova regulació estableix servei de terrassa de les 8 del matí fins la 1 de la matinada, exceptuant dijous, divendres i dissabtes i vigílies de festius en què es podrà obrir fins a les 2. Amb aquesta nova regulació s'acaba amb les diferències que hi havia fins ara. Els establiments que havien sol·licitat llicència abans de 2016 podien obrir fins a 2:15 o les 3 els caps de setmana, mentre que els que ho havien fet amb el nou decret només podien fins a la 1. Reus té actualment 330 terrasses, 10 de les quals són privades. En els darrers 4 anys s'han obert 32 expedients reguladors, un aquest 2018. En plan econòmic, la flota de pesca d'arrossegament de la tonyina roja, capitanejada pel grup Balfegó de l'Ametlla de Mar, és el principal grup tonyinaire del país, ha salpat ja per iniciar la campanya de captures al calador balear. Els 3 vaixells caleros i 4 de francesos disposen d'una quota de 1.800 tones, un 20% més que l'any passat, però confien pescar-la en menys d'una setmana, com ha passat en les darreres campanyes, per l'abundància d'estoc d'aquesta espècie. La flota, que amb les 7 embarcacions de pesca i les 13 de suport que arrosseguen les gàbies, compta amb una tripulació de gairebé 200 persones. Les tonyines capturades es portaran fins a l'Ametlla de Mar, on s'engreixaran a les piscines de Balfegó. Cada dia, a partir del juny, es preveu alimentar-les, atenció, amb 200.000 quilos diaris de caballa. El director general del grup Balfegó és Juan Serrano.
En muchos de estos barcos irán directamente a sus puertos base en Francia, ya no pasarán por aquí, y aproximadamente yo espero que a mediados de junio, como otros años, ya tengamos la primera piscina llegando a nuestras instalaciones, donde ya sabéis que a partir de ahí enseñaremos de alguna manera al atún a comer la caballa y sardina, que está acostumbrado a perseguirla en bancos de peces. Aquí les caerá hacia el fondo del mar y les enseñaremos a comer. En el mes de julio estarán comiendo aproximadamente esos atunes que traeremos, unos 200.000 kilos diarios de caballa.
Encara una altra xifra. Han crescut un 9% les pernoctacions a la Costa Daurada en els primers 4 mesos de l'any. La Costa Daurada ha rebut més d'un milió de visitants en aquest període. En total, gairebé supera els 3 milions de pernoctacions. A la demarcació de Tarragona, el creixement ha estat del 8%. Segons la Federació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme, les dades són una mostra que la promoció i les activitats per desestacionalitzar la temporada, com el turisme esportiu, funcionen. Pel que fa al tipus d'allotjament, creix molt l'opció de l'apartament. Ha estat un 31% més de pernoctacions en apartaments. Als hotels s'ha crescut un 9% i un 6% als càmpings. Amb tot, la perspectiva no és tan optimista per tot l'any, ja que preveuen que les ofertes de destinacions com Turquia, Grècia i Tunísia, extremadament competitives, afectin a la temporada d'estiu. El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre continua els tractaments per controlar la població de mosquit tigre a la via pública Ulldecona, també a la Sénia, Alcanar i a Sant Carles de la Ràpita. Aquest és el tercer any que apliquen un tractament específic en diferents focus potencials per rebaixar la població de l'insecte i pal·liar-ne els efectes. Els treballs, que fins ara han donat bons resultats, consisteixen en aplicar producte químic antilarvari en punts de reproducció del mosquit. Tot i això, l'àmbit públic suposa només un 20%, entre un 20 i un 30, del focus de mosquit tigre, mentre que el restant és per aigües estancades en àmbit privat. Escoltem el director tècnic del COPATE, del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, és Raül Escosa.
És un mosquit que ha costat que arribés, però ha arribat, nosaltres mateixos l'hem portat, i per tant el que es tracta és de rebaixar les poblacions. Aquí el 80% de la feina se l'ha de fer el propi ciutadà, perquè els focus de cria els té dins a casa, en funció de, evidentment, si és una unifamiliar, si té jardí, si no, m'entens? Si és un pis és diferent, els testets, tots aquests elements que ja més o menys la gent ja es comença a saber, si ells són capaços d'evitar l'aigua, la petita aigua que allà s'acumula, doncs evitaran molts de problemes.
Es tornarà a fer tractament a principis de juliol i una tercera vegada també a final d'agost. De moment, només hi ha 4 municipis de les Terres de l'Ebre que fan el tractament amb COPATE, tot i que hi ha la voluntat que es pugui ampliar, tot subjecte sempre a la disponibilitat de recursos. 12:37, bona notícia, i és que Tàrraco Viva s'ha consolidat en el seu 20è aniversari en una edició amb les entrades pràcticament exaurides per a totes les activitats. 17.000 de les 20.000 que s'havien posat a la venda, segons el primer recompte que s'oficialitzarà avui. Els organitzadors diuen que enguany s'ha consolidat el model del festival i pensen ja en la propera edició, que es dedicarà a les ciutats antigues, ho ha dit el director de Tàrraco Viva, Magí Seritjol.
Si fem una reflexió des del passat, com eren les ciutats, com s'articulaven, com se defensaven, diguéssim, com vivien el dia a dia i com s'organitzaven, es pot donar alguna clau per interpretar aquest futur que esperem que sigui bo i no dolent. Per tant, el tema ciutats és un tema, a més a més, que junta la polis grega, la quivitas romana, les ciutats egípcies. Parlarem una miqueta del món antic, de ciutats a través de la seva ciutat. Crec que és un gran tema, crec que és un tema profund.
Els organitzadors diuen que també s'ha de replantejar el format d'alguns actes, com per exemple el dels gladiadors. Volen reforçar el dia previ per posar l'accent en qui organitzava les lluites i no tan sols en els participants. I una altra bona notícia en plana cultural, la Fira del Llibre Ebrenc Literarum ha batut rècords amb més programadors i l'aposta pel patrimoni morenc. L'organització estima que el públic ha crescut un 15% respecte a l'any passat. Els espectacles que més públic han rebut han estat Roger Mas en concert, El Nus la Flor amb Enric Casasses i Vestigis 2.0. Paral·lelament a les presentacions i signatures de llibres d'una trentena d'autors convidats, s'han fet 35 espectacles, propostes que combinen música, il·lustracions en directe amb poesia, per exemple, adaptada de diferents escriptors. El director de la fira és Albert Pujol.
Ho valorem molt bé perquè hem treballat molt i molt humilment i pas a pas. I això que semblen tòpics, jo crec que es veu molt clarament. Perquè 15 edicions, algú pot dir, són moltes. Com és que fins ara potser no heu estat prou reconeguts? No, ja estàvem reconeguts a nivell social. Les vendes de llibres són una xifra important cada any i això ja ens demostra que la gent troba útil una fira d'aquestes característiques. Però és que a més, les editorials cada vegada més aposten per autors d'aquí de casa nostra i els exporten fora i van arreu del país.
En esports, victòria del Nàstic per 1-0 davant el Huesca, el gol d'Utxe i els 3 punts posen el Nàstic en una situació complicada. S'ho juguen a l'última carta, depenent d'ells mateixos, al proper partit davant el Rayo aquesta setmana per salvar-se del descens, un Rayo que ja ha pujat matemàticament a primera. El Reus, per la seva banda, s'ha acomiadat de l'estadi amb una derrota, 1-2, davant el Córdoba. Vint minuts per arribar a la una. Repassem portades de diaris. Comencem pel de Tarragona. Avui, titular i fotografia de portada pel Nàstic, que diu "A un paso de la salvación". Al Reus Digital destaquen aquesta hora que el Banc d'Aliments de la demarcació va atendre l'any passat més de 25.000 persones i al delcamp.cat trobem operació antidroga en diversos municipis de Tarragona. Al Tarragona 21, l'Hospital Joan 23, diuen, va baixar un 11,5% la llista d'espera quirúrgica el 2017. I avui en portada al diari Més, destacat, els campus Ses Celades i Catalunya s'uniran amb una passarel·la. Dotze i 41 minuts pràcticament. Ens aturem 2 minuts per la publicitat i continuem.
Tarraco Arena Plaza te presenta El Barrio en concierto el próximo 9 de junio a las 10 de la noche.
Vuelve a los escenarios para presentarte su nuevo disco, Las costuras del alma. Recuerda, El Barrio, el próximo 9 de junio a las 10 de la noche en la Tarraco Arena Plaza. Compra tus entradas en tap.cat y en jettickets.es.
¿Necesitas gafas nuevas, lentes de contacto? Free and Glasses. En Free and Glasses encontrarás los modelos más exclusivos y las novedades de las primeras marcas para sentirte a la moda desde 49 euros. Free and Glasses te regala la montura de tus gafas. Tú pagas los cristales y nosotros te regalamos la montura. Financiamos tu compra en un año sin intereses, solo enseñando el DNI. Y ahora también te hacemos revisión auditiva gratis. Ven y pide cita. Free and Glasses, Centro Comercial El Payol, local 9, Reus.
Restaurant Masies Crusells. La millor elecció si el que vol és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions, a Masies Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. Reserves al telèfon 977-754-060. Restaurant Masies Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podríamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
El Sibarita.
Vinga, seguim amb més temes al programa. Continuem amb aquesta missió del nostre Sibarita. Ja saben quina és, triar els millors productes de les nostres comarques i que vagin passant per aquí. Avui els proposo anar fins al Delta de l'Ebre per parlar de sal. En concret, busquem la vessant més gourmet d'aquest producte tan habitual a les nostres cuines i per això volem saber una mica més de la història i dels productes que estan sota la marca Sal Flor del Delta. Tinc a l'altra banda del telèfon a l'Antoni Torrades. Ell és responsable de la divisió gourmet de la sal de Flor del Delta. Antoni, molt bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Merci per atendre'ns. Escolta, d'entrada, d'on ve la sal que comercialitzeu sota aquesta marca, sota Flor del Delta?
Bueno, a Flor del Delta nosaltres tenim les nostres pròpies instal·lacions de flor de sal que estan situades al Delta de l'Ebre, el que se'n diu a la zona del Trabucador. Uh-huh. A la punta de la Banya. Llavors, allà produïm dos tipus de sal, la sal marina normal d'ús comú per cuinar i per ús industrial, i després també tenim unes instal·lacions que són unes salines tradicionals on fem un producte que es diu flor de sal. Uh-huh. La flor de sal, els cristal·litzadors, imagina't unes masses d'uns 25 metres quadrats i allà, els mesos de juny fins a setembre, es forma una capa cristal·lina a sobre del cristal·litzador i aleshores pues, aquesta sal que no està acabada de fer recull a mà totalment. Llavors aquesta sal, que ja té una volumetria donada per ella mateixa, simplement es neteja i es ven. Aquesta és la, això és el que en diem la flor de sal.
Sí, la flor de sal. Està aquesta aposta una mica pels productes gourmet, que ara els parlarem, ara anirem parlant un per un. Quan es fa? Perquè l'explotació, diguéssim, de les salines ve ja dels anys 40, als anys 50, no? Però aquesta aposta sí. Més gourmet, quan comença, Antoni?
Això va començar fa uns 10 anys, i vam ser les primeres salines industrials amb tenir cristal·litzadors especials per a flor de sal. Uh-huh. I vam veure una oportunitat perquè realment aquest és un producte que encara és un gran desconegut a Catalunya i a Espanya, però és un producte que s'exporta molt a França, a tota Europa i també a Estats Units i Canadà. Uh-huh. I tots els països francòfons tenen molt clar que hi ha dos productes diferenciats, un és la flor de sal i l'altre és la sal marina.
Exacte. Important això que ens has comentat, que es fa tot de manera absolutament artesanal. Quants quilos en recolliu de flor de sal?
Bueno, nosaltres en un any bo podem estar al voltant de les 40-45 tones.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Tot això a mà, eh?
Tot això a mà. O sigui, hi ha un aparell que és com una espècie de rastrillo, que es diu l'ús, realment, que és el que l'operari agafa la capa de sobre ben bé del cristal·litzador. O sigui, les produccions són mínimes.
Tenim aquesta flor de sal, que és la bàsica, per entendre'ns, no? Però vosaltres no en teníeu prou. I vau dir, hem de donar allò que es diu una vuelta de tuerca, no? I va buscar, doncs, dins d'aquesta flor de sal, diferents varietats, no? O afegir-hi coses per fer-la encara més especial. Quines són?
Sí, nosaltres teníem clar que realment flor de sal natural, doncs hi havia diverses ofertes al mercat, i llavors vam decidir fer una gamma. Llavors, bueno, vam tenir la sort de que a Joan Roca li va agradar el projecte, i llavors vam desenvolupar un projecte conjuntament amb el celler. Llavors vam fer tres variants: flor de sal amb pebres, flor de sal amb espècies i flor de sal amb fines herbes.
Jo he estat tafanejant una mica, per cert, si volen entrar, els dic que el web és www.flordeldelta.com, allà tenen més informació. La dels pebres, aquestes espècies amb pebre de Sichuan, he vist cardamom, coriandre, canyella, fins i tot, no?, anís estrellat, o sigui, és una combinació curiosa, eh?
Sí, realment, a veure, nosaltres el que sabem fer és la flor de sal, i realment les mescles, el Joan Roc en sap més que nosaltres, el que les va triar, i bueno, en un principi la idea era els pebres per utilitzar més per carns, les espècies per utilitzar per sopes i per pasta, i llavors les fines herbes més per peixos a la planxa, a la brasa, al forn.
De fet, si entren al web que els he dit, a flordeldelta.com, allà ens oferiu uns maridatges, que venen, suposo, també de la mà del Joan Roca, com ens dius, no? Ens dius per què utilitzar cada un dels productes, que això també ens dona pistes.
Sí, realment, els tres productes es van fer ja amb una idea determinada de que es pogués fer servir com a acabament de plat. O sigui, aquesta, la flor de sal i les seves mescles respectives no es mai es tenen que fer servir per cuinar.
Clar, no.
Si no ben bé és per acabar el plat, si no perd totes les propietats.
Exacte. Tenim aquesta flor de sal, com dèiem, la natural, la que ve amb cinc pebres, la d'espècies, la fines herbes. Després tenim ja, he vist, les escames de sal, no? Quina diferència hi ha?
Les escames de sal és un producte que no té res a veure amb la flor de sal. O sigui, la seva fabricació és més, entre cometes, industrial. Això nosaltres és un producte que de moment importem.
Ah, d'acord.
Aleshores no és de producció pròpia, llavors això, per entendre, pot ser dintre d'un magatzem, o sigui, d'on sigui, s'agafa aigua saturada amb sal, es posa calor i fas una cristal·lització sobtada. Per això té una forma, pot ser piramidal, com és la nostra, o pot ser com la més coneguda, que és la Maldon, que és exactament el mateix procés de fabricació, que és més plana. Però analíticament l'escama de sal és exactament igual que la sal marina.
Ah, d'acord. En aquest cas... Digues.
La flor de sal té menys clorosòdic que la sal marina. Quan la sal marina i l'escama de sal estem parlant del 97-98%, la flor de sal es quedaria amb un 94%, i té més potassi, més magnesi, el que fa que sali menys que els altres tipus de sal.
En aquest cas, en el cas de les escames de sal, doncs també hi ha varietat, natural, negra, que és amb carbó vegetal, i de llimona. I una gran pregunta que tinc jo, la sal de l'Himàlaia, Antoni, que això sí, darrerament és com que s'ha posat, bueno, fa uns anys, no? Molt sí, de moda, és aquesta rosa, perquè la gent ens entengui. Vosaltres sí, també la comercialitzeu, en aquest cas?
Sí, nosaltres la comercialitzem, la comprem, evidentment, no la produïm nosaltres.
No, perquè és de l'Himàlaia.
Exacte. Aquesta sal tota prové de dues mines que estan situades al Pakistan, i llavors, bueno, la comprem amb contenidors i la reembassem. Aleshores, les propietats d'aquesta sal, pues, realment és que és de color rosa i a partir d'aquí, analíticament, és molt semblant a les altres sals.
Mm-hmm. Per tant, les que són allò amb D.O., diguéssim, no Terres de l'Ebre, és aquesta flor de sal, com hem dit, la natural, la de cinc pebres, la d'espècies i la de fines herbes, eh?
Sí, això és el que produïm nosaltres a les nostres instal·lacions, uh-huh. L'altre comercialitzem.
Perfecte. Ens deies que és un producte molt apreciat, doncs, comentaves, a França, no? I a altres països. La majoria de la vostra producció se'n va fora o es queda aquí a casa?
No, la majoria de la nostra producció se'n va fora. Aquí a Espanya, potser perquè Malden va ser el precursor de tot el que són sals especials, es ven molt més l'escata de sal que no la flor de sal.
Uh-huh. Doncs, escolta...
En canvi, el resta d'Europa es ve més flor de sal que escata.
Mm-hmm. A mi, doncs, escolta, m'agrada... Així aprenem coses avui, eh? També ara com a consumidors, si tenim la informació, doncs també ens hem d'interessar ara potser també per la flor de sal. Tens alguna, ja sé que és com preguntar si estimes més al pare o a la mare, però en tens alguna de preferida d'aquestes varietats que produïu de flor de sal?
Home, a veure... Evidentment, la base és la flor de sal natural, però jo si tingués a triar algun tipus de mescla, potser la que més m'agrada personalment són els pebres, ja que és una sobre de qualsevol entrecot, filet, pollastre, i és un sabor molt especial.
Uh-huh. Ah, doncs escolta, això s'haurà de provar. On les podem trobar, aquestes sals, aquesta marca a Flor del Delta, Antoni?
Bueno, a veure, nosaltres treballem a nivell de tot Espanya, a nivell de distribuïdors, tant per restaurant amb un tipus de format gros per restaurants com amb uns formats de 125 grams, que això es pot veure a la plana web, i llavors tenim una distribució nacional.
Mm-hmm, perfecte, doncs busquin, flor de sal de la flor del Delta, que és sal d'aquí a casa nostra i recollida, important això, de manera totalment artesanal. Doncs escolta, Antoni, ha estat un plaer tenir-te per aquí. Torna un dia que puguis venir a l'estudi i fem una cata de sals, o què?
Gràcies a vosaltres. Pues sí, això és per fer, però una cata de sal sol és molt avorrida.
Bueno, portaríem oli bo, també, portaríem oli pa.
Llavors ho arreglaríem.
Molt bé, doncs Antoni, un plaer, gràcies.
Gràcies a vosaltres. A backless dress and some beat up sneaks. My discotheque, Juliet, teenage dream. I felt in my chest as she looked at me. I knew we were bound to be together.
La desena edició de la Reus Viu el Vi es multiplica. De l'1 al 3 de juny a la tarda a la plaça Llibertat, tasta els millors vins de les nostres denominacions d'origen. I dissabte i diumenge al matí descobreix al mateix espai la mostra dels vermuts de Reus, el millor vermut del món. Tota la informació a cambrareus.org. La Reus Viu el Vi és una iniciativa de la Cambra de Comerç de Reus. Amb el suport de l'Ajuntament de Reus i el patrocini de Vermuts Miró.
¿Dónde vamos a comer hoy? A Restaurante El Álamo, por supuesto. Cocina tradicional de calidad para que se sienta como en casa. Menús especiales, menú diario, nuestras típicas calzutadas en temporada, menús para banquetes de boda, comuniones, fiestas de cumpleaños y todo tipo de eventos. En Restaurante El Álamo siempre tendrá la tranquilidad de comer bien y quedar mejor en un entorno privilegiado. 40 años nos avalan. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover. Teléfono 977-84-6240.
Me menys de 4 minuts i arribarem ja al punt de la una. Jo els deixaré ara amb els serveis informatius de la cadena COPE, però abans repassem un parell d'informacions destacades d'aquest matí a les comarques de Tarragona. Els ho dèiem en començar. Continua oberta aquesta macrooperació dels Mossos contra el cultiu i el tràfic de marihuana a les comarques de Tarragona i Barcelona. A Tarragona especialment s'ha fet un registre a Tarragona Ciutat, però també sobretot al Baix Penedès, al Cunit, al Vendrell, a la Bisbal del Penedès, a Calafell i a Segur de Calafell també. En aquest operatiu dels Mossos contra el cultiu i tràfic de marihuana hi ha una vintena de detinguts a aquesta hora. El cas es troba encara sota secret de sumari. I també destacat avui que l'última tongada de persones encausades al Camp de Tarragona per la vaga del 8 de novembre ha declarat aquest matí a l'Audiència de Tarragona. Entre les 7 persones citades avui s'hi troba el regidor Cupaire de Torredembarra, Toni Sacristán, que s'ha negat a compareixer davant el jutge. En aquesta recta final de declaracions de les 39 persones investigades al camp, també faltarà la declaració de 3 agents de la Policia Nacional. Un dels advocats defensors de la causa, en Carles Perdiguero, que representa a part dels investigats, ha insistit que alguns ni tan sols van ser-hi i demanarà, per tant, l'arxiu de totes les actuacions. Una trentena de persones s'han concentrat avui davant l'edifici de l'Audiència per donar suport als investigats.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637 23 0000.
Os voy a pasar la voz de un amigo, no sé si lo conocéis, pero tiene algo que ver con la historia de la radio en España.
Vamos
Iñaki
a ver.
Gabilondo, que está a
punto
os envío un saludo, queridos amigos de Tarragona. Hola, buen día.
Hola, buen día, Iñaki Gabilondo. Bueno, yo este programa no lo sobrevivo, o sea, estoy aquí emocionada. Es un honor, Iñaki Gabilondo.
Por tanto, la radio era nuestra ventana abierta a la fantasía y al mundo en tecnicolor, ¿no? Fuera de este país, que era un cuartel. La radio era un territorio mágico.
Porque la radio es magia, a COPE Tarragona de vegades pasen cosas como aquesta. I més coses que han de passar encara. Estarem en directe fins a les dues. Ara, després del butlletí de les notícies de la una, parlarem amb el director de la Guia Penyín, que acabem de passar per les comarques de Tarragona, en aquest cas per parar atenció a les denominacions d'origen Montsant i Priorat. Volem saber què s'han trobat, com treballen, què trobarem a la Guia Penyín, com funciona. I després també, molt important avui, el tema de la Nacional 240 a partir de 2:15. Connectarem amb COPE Lleida, ja saben, trucarem a la porta del Ricard Álvarez, perquè aquesta setmana estem en plena setmana sense fum. Aquesta setmana commemorem el Dia Mundial Sense Tabac i volem parlar de tabaquisme. I també volem que vostès ens expliquin les seves experiències. Si estan deixant de fumar o ho han deixat ara, faci poc temps o molt temps. Ens poden enviar notes de veu al WhatsApp del programa. És el 672-65-35-34. 672-65-35-34. Volem saber quina és la seva experiència avui i tota la setmana, perquè cada dia hi volem dedicar una estoneta. És important que ens siguem una mica conscients de la importància de deixar de fumar. Doncs vinga, nosaltres avui des de COPE posarem el nostre granet de sorra. Amb la nostra cançó del dia, amb Kylie Minogue, que avui fa 50 anys, arribarem al punt de la una. Tornem en 5, no se'n vagin.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado. Ya hay fecha para la moción de censura a Mariano Rajoy. Se va a debatir el jueves y el viernes de esta semana. ¿Qué más sabemos, Congreso? Ricardo Rodríguez.
La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ya ha convenido con Pedro Sánchez en celebrar el debate de la moción de censura contra Mariano Rajoy los próximos jueves y viernes. Tal celeridad no conviene al secretario general del PSOE, deseoso de estirar la venta de su iniciativa. Sin embargo, oficialmente para Ferraz, es una buena noticia y una oportunidad para abrir un nuevo tiempo. Tanto Esquerra como PDeCAT han salido ya en contra Sánchez ante la ausencia de contactos.
Estamos ante un escenario de caos. Le han encontrado un cierto gusto presumir que ni tan solo hablan con nosotros.
Que no pretende hacer una moción de censura de verdad, sino simplemente pretende hacer postureos.
El debate comenzará a las 9 de la mañana del jueves con la defensa de la iniciativa por un diputado socialista. A continuación intervendrá el candidato Sánchez. Después será el turno de portavoces y réplicas. El viernes la votación en la que se requiere la mayoría absoluta para que la moción prospere.
Y te cuento ahora que Bruselas sigue estudiando nuevas fórmulas para reducir el uso del plástico en Europa. Ya ha elaborado una lista con los productos que quiere prohibir. ¿Cuáles son, Bruselas? José Luis Concejero.
Bruselas quiere prohibir los platos y los vasos, los bastoncillos de los oídos, las pajitas y los recipientes de comida que estén hechos de plástico. Europa entiende que si queremos cuidar el medio ambiente, se deben fabricar con otro material. Podremos seguir organizando nuestros picnic, nuestros cócteles y limpiando nuestros oídos, ha dicho el vicepresidente de la Comisión. Eso sí, tenemos que ser conscientes del impacto que esto tiene en el medio ambiente. Bruselas recuerda que el plástico representa el 85% de toda la basura que hay en el mar.
Hay más noticias en este lunes 28 de mayo que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
Y la última hora nos lleva a Italia, nuevo intento para desatascar la situación política. El presidente de la República, Sergio Mattarella, acaba de encargar formar gobierno a Carlo Cottarelli. Cottarelli es un economista de 64 años que fue directivo del Fondo Monetario Internacional y que acepta la tarea con reservas. Este paso llega después de que el presidente italiano rechazara firmar la lista de ministros pactada por los populistas de derechas de la Liga y los antisistema del movimiento 5 estrellas. Entre los ministros en economía aparecía el euroescéptico y crítico con el euro Paolo Savona. En Podemos quieren cerrar página con la polémica del chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero. El 31% de los inscritos en Podemos que votó en la consulta lo hizo para pedir la dimisión de sus líderes. Desde la dirección de la formación morada hacen un llamamiento a que se centren ahora en la moción de censura y que dejen de hablar del chalet de Galapagar. Y la Fiscalía ha pedido prisión para la exmujer de Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel, y también para el exalcalde de Majadahonda. Se están viendo caso por caso la situación de cada condenado por la trama Gürtel y el Ministerio Público va a solicitar también esa prisión para los principales condenados, para Luis Bárcenas, Francisco Correa y Pablo Crespo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo recordamos el testimonio de una religiosa que murió pidiendo perdón para la persona que había atentado contra ella.
Vamos a contar la historia de Sor Leonela Sgorbati, misionera de la Consolata, que fue beatificada este pasado sábado. Y el Papa ha querido remarcar que su vida y su martirio son una prenda de esperanza para África y para el mundo entero. La beatificación de esta religiosa es inseparable de los sufrimientos terribles que Somalia ha vivido en los últimos 30 años. Sor Leonela fue asesinada por un fanático islamista en Mogadiscio en septiembre de 2006, cuando tenía 65 años. Y como tú decías, sus últimas palabras fueron perdón, perdón, perdón. Esa es su herencia más preciosa para el continente al que amó y en el que gastó su vida. Vamos a contar todos los detalles de esta historia dentro de un ratito en El Espejo.
En media hora y estaremos como siempre muy atentos. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes ya sabemos el alcance de la lesión de Dani Carvajal. Luis Munilla.
Se tuvo que retirar en plena final de la Champions, hundido pensando además en el Mundial. Hoy le han hecho pruebas en el Real Madrid. ¿Y qué tiene Carvajal, Melchor Ruiz?
Tiene una pequeña rotura de fibras en la parte posterior de su muslo derecho, es decir, estará en torno a 2 semanas de baja. El resultado de las pruebas se ha trasladado a la Federación, a los servicios médicos, y será Julen Lopetegui el que tenga que decidir si cuenta o no con Dani Carvajal.
Hoy se concentra ya las selecciones a las 6:30 en Las Rozas para ese Mundial, todavía sin los madridistas. Hoy también debuta Rafa Nadal en Roland Garros. París, Ángel García.
Hacia las 6 de la tarde, si la lluvia lo permite, debutará Rafa Nadal ante el italiano Bolelli. Recordamos que buscas un décimo título aquí en París. De momento seguimos contando buenas noticias. 4 de 4, hoy han ganado las chicas Carla Suárez y Lara Robarrena. Tenemos otros 6 españoles en pista. De momento todo muy igualado.
Y hoy también juega Antoine Griezmann en el amistoso Francia-Irlanda a las 9 de la noche.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Sis minuts que passen pràcticament de la una. Seguim, reprenem al migdia COPE Tarragona. Des d'ara i fins les dues encara hem de parlar de moltes coses. Hem d'anar de vins i, com saben, també agafar la Nacional 240 per connectar amb COPE Lleida. Avui parlarem de tabac, en concret de deixar el tabac, de deixar l'hàbit. El recordo que volem escoltar les seves experiències, si ho han deixat, si ho han intentat i no han pogut, si ho han aconseguit, faci molt o poc, o estan ara mateix deixant de fumar. Notes de veu escrites al WhatsApp del programa 672-65-35-34. Els volem escoltar sobretot a vostès. Volem que siguin els protagonistes. Ens aturem només dos minuts per la publicitat i continuem. Vinga, fem primera parada a la guia Penyín.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Que no se hiciera política acusando a la gente de tener un chalet mejor que uno cuando se hace esa demagogia, que es lo que es.
Pues yo tengo mi libertad y acá está la meva plaza también.
¿Qué está pasando?
Bueno, lo que se ha quitado Rajoy es un peso encima. Pues el peso de haber tenido que decidir si gobernaba con presupuestos antiguos o si convocaba elecciones.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Hay muchos seguros, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las albóndigas, hay muchas, pero caseras y recién hechas por tu madre, solo hay unas. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche, hogar o moto más que perfecto.
Salvador Obertoglio. Estalón.
Antes de que llegue hasta ellos estarán muertos.
Es el hombre que soluciona los problemas. Pánico en el túnel y Get Carter, asesino implacable.
¡Olvídese de mí, corra!
2 de Sylvester Stallone. El sábado por la noche, cine sin cortes, en 13.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, América, grandes viajes. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros increíbles estrenos con hasta 300 euros de ahorro y pago en 3 meses. Reserva ya tu verano de película en Viajes El Corte Inglés y llévate 3 meses de cine gratis.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Seguim amb més coses al programa. Parlem de vins, però avui d'una manera diferent. Sovint parlem de premis, de puntuacions de vins de casa nostra. Doncs avui volem saber com funcionen aquestes guies, com es puntuen els vins. A finales de la setmana passada, l'equip de cata de guia Penyín hizo parada en Tarragona para Qatar los vinos de las denominaciones de origen Priorat y Montsant, pensando ya en la guía de 2019. Pues hoy tenemos al otro lado del teléfono al director de la guía Peñín, él es Carlos González. Carlos, muy buenos días y muchas gracias.
Hola, buenas tardes, un placer hablar con vosotros.
Oye, un placer tenerte por aquí. Decía yo ahora en la introducción que estuvisteis la semana pasada, el jueves, catando aquí en Falset concretamente, ¿no?, los vinos de Priorat y Montsant. Oye, primera pregunta obligada, ¿qué impresiones os llevasteis?
Pues la verdad es que muy positivas. Mira, estuvimos martes, miércoles y jueves, concentramos las dos denominaciones de origen en Falset, en el Vitec, y la verdad es que la sensación es muy positiva. Obviamente Priorat es Priorat, y mira, para que se hagan un poco idea los oyentes, para nosotros es la primera DO en vinos tintos.
Sí.
Aunque es verdad que han surgido mucho proyecto de vino blanco y tal, pero el vino tinto sigue siendo su core. Y dentro de lo que son los tintos, a nivel estatal, a nivel nacional, son los vinos con mayor media de puntuación.
Uh-huh.
Eso, a ver, una carta de presentación de que son los mejores vinos prácticamente que se elaboran en el Estado, en España.
Sí, bueno, de hecho... De hecho, en la edición ya de 2018, ¿no?, de la guía Peñín, ya se destacaba la ambición de la DO Priorat, ambición en el buen sentido, ¿no?
Sí, sin duda, la verdad es que lo tienen todo. La verdad es que tienen un geoclima muy singular, tienen un suelo espectacular, la gente sabe qué tiene que sacar de allí. Obviamente los rendimientos son muy bajos, son ínfimos, ridículos, que en otras zonas ninguno se atrevería a sacar un proyecto adelante, pero la verdad es que han puesto el foco en vinos de muchísima calidad, de muchísima expresión, y eso hace que, ojo, sean vinos caros, porque no son vinos baratos, pero con una calidad increíble. Entonces, pues ahí están. El que los quiera consumir, pues sabe que tiene que gastarse un poco de dinero, un poco, tampoco estamos uh-huh. yéndonos, a nivel comparativo europeo están regalados, como
claro.
dices, pero sí es cierto que tiene una calidad muy alta y como tal, pues tiene que estar correspondido por un precio digno, que yo siempre digo digno.
Uh-huh.
Y con respecto a la de Montsant, pues muy bien, porque son compatibles. O sea, son compatibles tanto geológicamente y geográficamente, porque es curioso como el Priorat es el centro de la comarca, pero lo que es Montsant recoge el Priorat. No sé si habéis visto algún mapa que indica las dos denominaciones de origen, son como un yin y un yang que
sí.
se enlazan una con otra. Y la verdad es que la de Montsant ha sabido buscar su hueco en vinos más frescos, más afrutados, más agradables, más rápidos de consumo, más económicos, o sea que se compatibilizan perfectamente. Incluso muchos son los mismos productores los que tienen su gran vino dentro del Priorat y después tienen sus vinos de líneas más asequibles, más rápidas, más directas, más frutales dentro de lo que es Montsant.
Uh-huh.
Pero ojo, eso no quita que dentro de la de Montsant haya grandes vinos, ¿eh?, que también los hay.
También los hay, exacto. De hecho, hablábamos hace unas semanas justamente de la DO Montsant aquí en el programa y nos decía un experto en la materia, nos decía que la DO Montsant probablemente era una de las DOs más sorprendentes, porque dentro de su historia ya es joven, ¿no?
Sí
que están ahí Montsant y Terra Alta como sorprendiendo mucho, ¿no?, sobre todo fuera de Cataluña.
Sí, sí, sin duda. O sea, son zonas, además, bien que me conectes con Terra Alta porque están pegados, son primos hermanos. Y la verdad es que Terra Alta también lo enfoca en la Garnacha Blanca, que es una variedad autóctona, la cual, si lo quieres elaborar en joven, te da unos vinos muy afrutados, muy frescos, y te permite también unas elaboraciones más singulares, con crianzas en barrica, con... Pues eso, dejémoslo ahí, sin entrar mucho más allá, en elaboraciones más especiales que hace que perduren esos vinos en el tiempo. Y son matices y gustos singulares que oye, allende nuestras fronteras llegan a determinados mercados y a determinados restaurantes que saben apreciarlo,
¿sí?
Que eso es lo más importante al final.
Sí, sí.
Que tenemos singularidad y que, si bien dentro, pues a ver, hay 3-4 denominaciones de origen que tienen mucho peso dentro del mercado nacional, fuera de nuestras fronteras, pues sí es verdad que se están sabiendo estas DOs pequeñas, nuevas, con un aire más fresco, más moderno, se están sabiendo hacer un hueco.
Uh-huh. Me gustaría, Carlos, que nos contases, dices que las impresiones fueron buenas, esto es una parada en vuestro camino, ¿no?, para conseguir la guía de 2019.
Sí,
¿qué es lo que tenéis en cuenta? ¿Cómo trabajáis para que la gente se haga una idea, ¿no?, cuando coge, por ejemplo, la guía Peñín, ¿cómo es el trabajo previo para hacer esa selección de vinos? Porque, bueno, el catálogo es amplio, ¿eh?
Mira, nosotros no seleccionamos vino. La guía se nutre de aquello de lo que las bodegas nos mandan. Uh-huh. Os comento un poco cómo es nuestra práctica de trabajo. Nosotros empezamos en el mes de enero y estamos hasta el mes de julio viajando por prácticamente todas las regiones vitivinícolas españolas. Entonces, convocamos a todas las bodegas que sabemos que elaboran vino en cada denominación de origen, en cada región, los convocamos a una fecha determinada, en un lugar determinado prácticamente, son en las denominaciones de origen, porque son estamentos que, aparte de regular, ayudan en la promoción, y la verdad es que nos hacen una ayuda logística increíble. Uh-huh. Entonces, concentramos prácticamente todos los vinos que se elaboran en la zona y los catamos y los comparamos entre ellos. Yo creo que el gran éxito de esta guía es que cata prácticamente todos los vinos de la zona. Por ponerte el ejemplo, yendo el foco de Montsant y Priorat, en Montsant hemos catado 240 vinos y en Priorat unos 250. O sea, tenemos una representación muy alta, sí, y muy amplia, que nos permite, dentro de la subjetividad de cada catador, porque somos personas, ser bastante objetivos. Nuestra cata es comparativa. Al final, tú tienes en cuenta unos cuantos valores, pues su armonía, su complejidad frutal, sus notas minerales, que en boca sea redondo, que sea fresco, que sea frutado, y no solo que ese mismo vino esté bueno de por sí, sino comparado con el resto, sea mejor, sea peor. Eso nos permite, bajo nuestro prisma y nuestro sistema de cata, que es el sistema americano, que va de 50 a 100 puntos, 50 sería llevado de escala de 0 a 10, que es la que más tenemos en mente todo el mundo.
Sí.
50 sería un 0 y un 100 sería un 10. Pues en base a ese criterio de catalogación y de puntuación, un vino va teniendo mejores puntuaciones cuanto más expresivo es, cuanto más equilibrado es, no solo con él mismo, sino con la comparativa de los demás. Y para Mara Sinri, para terminar de transmitir mucha más, no sé, profesionalidad dentro de nuestro trabajo, modesto trabajo, es todos aquellos vinos que han obtenido más de 93 puntos durante ese periodo de cata, que va desde enero hasta julio, los convocamos en nuestras oficinas en el mes de julio para hacer una recata. Esa recata es comparar todos aquellos vinos que han obtenido más de 93 puntos durante todo ese periplo y ver a ver cómo son entre ellos. O sea, un vino en nuestra guía no tiene 98 puntos porque un catador un día, sí, diga, ¡oh, se me abre el cielo y le pongo 98 puntos a este vino! No, porque se ha comparado con los 94, con los 95, con los 96, y ese vino realmente es mucho mejor que los demás.
Uh-huh. Aquí, muchas veces, evidentemente, los premios y las buenas puntuaciones en guías como la vuestra abren muchas puertas, a veces también para bodegas que quizás son más pequeñas, ¿no?, y no tienen la infraestructura, digamos, que puede tener una muy grande, sin decir nombres, ¿no? Por eso, para ellos también es muy importante una buena valoración, por ejemplo, en la guía Peñín, ¿no?
Sí. Nosotros somos conscientes que nuestra puntuación es vinculante y, por tanto, intentamos ser muy serios. Somos conscientes de que el mercado es muy 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 competitivo,
sí,
y las guías como la nuestra, y la puntuación como una guía como la nuestra, pues hace que un determinado comprador, distribuidor, importador, pues se base en una primera criba que nosotros le hacemos, porque al final nosotros catamos cerca de 12.000 vinos españoles. Entonces es una referencia bastante, bastante alta.
Claro. Habéis hecho esta parada de 3-4 días por aquí. ¿Volveréis por Tarragona? Porque, claro, aquí tenéis variedad de denominaciones de origen, ¿eh?
Hemos hecho todo lo que es Tarragona, todo lo que es Cataluña, lo hemos terminado ya.
¿Ya está?
Sí. Nos queda Rioja, nos queda Galicia, nos queda Tenerife, pero lo que es toda la región catalana ya lo hemos terminado. Empezamos en Cava a principios del mes de febrero. Entonces, viajamos mucho allí, ¿eh? O sea, yo te diría que es la región de España en la que más viajamos, porque es la que más denominaciones de origen tiene.
Claro.
Y además hay que comentar que lo están haciendo muy bien. Se está sabiendo hacer muy bien, cada una se está enfocando en un estilo de vino, se están apostando por las variedades autóctonas, que creo que es el camino para diferenciarse y para ganar cuota de mercado.
Uh-huh. Es verdad, porque estamos hablando mucho de vino, pero en la guía Peñín encontramos también cavas, ¿no? O sea, es que ahí, si ahora alguien no ha abierto nunca la guía Peñín, yo, por cierto, les digo, la web es www.guiapenin.wine, pero si nos hacemos con un ejemplar, Carlos, ¿qué es lo que vamos a poder encontrar?
Pues aparecen todos los vinos puntuados, no hacemos criterio de selección, o sea, tal cual puntuamos los vinos, los catamos, separados denominaciones de orígenes por procedencia. Y nada, una cata, una valoración, una descripción del vino para que la gente sepa en base a qué damos una puntuación alta y un poco unas impresiones de cómo ha sido el año. Pero aprovecho este huequillo que me dejas para mencionar que por primera vez este año ponemos en práctica la cata en tiempo real. ¿Eso qué quiere decir? El libro te permite lo que te permite y ante 12.000 referencias catadas, pues, a ver, no te puedes extender mucho ni en los artículos ni en las expresiones de los vinos porque llegaría un momento que sería impracticable lo que es el propio libro. Entonces, a través del online, podemos, a través de nuestra web, aparte de publicar las puntuaciones casi a la par de lo que estamos catando, por poner una idea, Montsant y Priorat aparecerán los vinos puntuados de aquí a 15 días máximo, pues podemos elaborar artículos, podemos pues poner el foco en algo que nos haya llamado la atención, en un debate que se esté generando, pues en todo el mundo online, ¿no? Que permite, pues eso, mucha más rapidez y agilidad que lo que es un propio libro.
Claro. De hecho, ahora, porque esto además lo comentamos aquí en el espacio de vinos, que pasa una bodega distinta cada semana y a veces decimos, no, es que mucha gente piensa que si no eres muy experto, como que esto no es para ti, ¿no? Yo es que no sé de vinos. Esa frase de yo no sé de vinos, ¿cuántas veces la habrás escuchado?
Muchísimo. Además, eso es un grandísimo error.
Claro.
O sea, lo importante es que la gente consuma y que consuma aquello que le guste. Y el concepto saber o no saber, pues eso ya depende de la inquietud de cada uno. Pero si a ti te gusta un estilo de vino, un determinado vino, pues oye, consúmelo y disfrútalo, porque estamos hablando de un producto para el disfrute. Entonces, pues yo animo a todo el mundo, a todos los consumidores, que se quiten ese halo de la cabeza de que se piensen que el mundo del vino es esnobista y excluyente, y todo lo contrario. Es algo que además a mí personalmente me da una satisfacción bestial juntarme con cada qué personas, no solo con profesionales del sector, sino con mis propios amigos, muchos de ellos conocen el vino porque yo voy con determinadas botellas y ellos hablan, comentan, salen otros temas de conversación. Además que es algo muy mediterráneo, es muy español y hay que defenderlo y hay que consumirlo. Somos el único país del entorno europeo productor que estamos por debajo de los 15 litros en consumo.
Cierto.
Eso no puede ser. Tenemos que animar a que la gente consuma, eso sí, con responsabilidad, por supuesto, y siendo conscientes de que lleva alcohol. Eso es
evidente,
propio vino. Sí, pero es que es necesario, porque muchas veces la gente piensa, es que los vinos con alcohol, es que sería imposible que un vino tuviese la estructura que tiene, el sabor que tiene y los aromas que tiene si no existiese ese alcohol que sirve como hilo conductor en el que se van pegando todos esos aromas y todos esos matices. Entonces, pues siendo conscientes de que eso lleva alcohol, pues oye, con responsabilidad, una o dos copas no te va a afectar para nada, disfrútalo, además que vas a pasar un buen rato comentando el vino, bien con tus amigos, y si estás solo en casa, pues disfrutándotelo, viendo la televisión o leyendo un buen libro.
Exactamente, yo creo que más que eso, ¿no? Quitarnos de la cabeza eso de que es igual para un mundo un poco esnobista, ¿no? Un poco elitista, sino que tendremos que aprender a identificar lo que nos gusta y, por ejemplo, ya ir buscando ahí en la guía Peñín las variedades, ¿no? Decir este que lleva. A ver, si a mí me gusta la garnacha, pues a ver qué hay, ¿no? De garnacha por ahí.
Claro, y los estilos, o sea, somos el país, yo me atrevería a decir, junto con con Italia, yo diría, y después Francia, que más diversidad mostramos en los vinos.
Claro.
Hay muchísima diversidad, porque el que haya tenido la oportunidad de coger coche, avión, tren y patearse el paisaje y la fisionomía de diferentes regiones vitivinícolas españolas, va a ver que la orografía de una zona con la otra es totalmente diferente. Entonces, eso hace que las variedades que se den son diferentes y los estilos de los vinos son muy diferentes. Entonces, puede disfrutarlo. Al igual que se va uno a Asturias y se toma unas faves, pues igualmente puede beber un vino asturiano.
Claro.
El que va allí a Falset y se toma una buena coca o una buena secayona, pues se puede beber un vino de Montsant o un vino del Priorat. Sin problema, o sea, esa diversidad lo tenemos y hay que disfrutarlo.
Claro. Pues oye, Carlos, yo te agradezco mucho, porque además sé que has hecho parada literal, que vas camino a una cata a La Rioja, ¿no? Para atendernos, sí. Te lo agradezco. No sé si preguntarte, porque ya has probado muchos vinos aquí de Montsant, de Priorat, y antes ya habéis pasado, ¿algo que te haya sorprendido especialmente este 2018 de vinos por aquí, por Tarragona?
Pues sí, a mí me han impresionado los blancos del Priorat.
Sí.
Yo desde que llevo 12 años trabajando en la guía a nivel de coordinación y de dirección y empecé el primer año, ya te digo, hace 12 años ya había uno o dos vinos blancos, creo recordar. Ahora mismo hay por encima de los 30. La verdad es que tiene una singularidad y una complejidad impresionante. Uh-huh. Son conscientes de que elaborando tintos son muy buenos. Han abierto el prisma de los vinos blancos. Igualmente está yendo a un nivel muy alto. Están apostando por las variedades propias de allí, elaboraciones singulares, ojo. Son vinos con complejidad, son vinos con mucha estructura. No son vinos de consumo rápido y de copeo. Son vinos más serios, pero lo tienen claro y al igual que han elaborado grandes tintos, están yendo por los grandes blancos. Y a mí me han impresionado este año y la verdad es que chapó y adelante con ello. Me parecen unos grandísimos vinos. Quedarán que hablar.
Seguro. Que hablar. Pues atención, quédense con la opinión del experto, a descubrir si no lo han hecho ya los blancos del Priorat. Tienen más información en www.guiapenin.wine o en también la guía Penin en papel. Yo soy una romántica, Carlos, a mí esto del papel, ¿qué quieres que te diga? ¿Me puede? Entonces agache con un ejemplar para irla siguiendo. Carlos González, director de la guía Penin, muchísimas gracias. Vuelve cuando quieras.
Nada, un placer estar con vosotros. Un
gracias.
Abrazo muy fuerte.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Con Matoga, adelántate al futuro.
Matoga pone a su servicio el sistema tintométrico totalmente ecológico, con una infinita gama de colores al instante. En Matoga, decore su hogar al mejor precio. Estamos a su servicio en Tarragona, Reus, Camclà, Cambrils y Vilaseca.
También en www.matoga.es, ahora en Matoga Tarragona Parking para nuestros clientes.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta
mediodía
mañana.
Mediodía COPE, la linterna o la tarde con Ángel Expósito.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Mira, doncs pràcticament dos minuts per arribar al punt de 2:15 abans d'agafar la Nacional 240. El que fem és tornar a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber què ens espera pel que fa a la previsió del temps, pel que queda de dilluns, però també sobretot per demà. Anna Borrell, bona tarda.
Bona tarda. Es manté el cel molt ennuvolat avui també a les comarques de Tarragona, amb ruixats i tempestes localment fortes o molt fortes, persistents i amb calamarsa. Ruixats, en canvi, menys intensos cap a punts del litoral. Seguirem amb avisos fins a la nit, en general a les comarques tarragonines, ja que esperem pluges abundants de fins a 25 litres per metre quadrat en una hora, amb tempestes fortes fins i tot al litoral. Les temperatures baixen avui. La màxima marcarà 23 graus a Tarragona, a Reus i al Vendrell arribarem als 24, a Gandesa 22 graus, a Tortosa fins a 26. I el vent continuarà suau i variable amb tendència a bufar de sud, sobretot al litoral. Demà dimarts seguirà el cel molt ennuvolat també a Tarragona, amb ruixats i tempestes que poden ser encara bastant fortes amb calamarsa a l'interior. Les temperatures variaran poc, hi haurà mínimes de 17 a Tarragona i al Vendrell, de 16 graus a Reus, 15 a Gandesa i 18 a Tortosa. El vent seguirà fluix i variable amb predomini de la component sud.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Anna, i seguim pendents d'aquest macrooperatiu dels Mossos d'Esquadra contra el cultiu i el tràfic de marihuana a les comarques de Barcelona i Tarragona, a Tarragona especialment al Baix Penedès, al Vendrell, Cunit, la Bisbal del Penedès, Calafell i Segur de Calafell, i a la ciutat de Tarragona encara registres aquesta hora a Cala Romana amb un fort dispositiu policial dins, davant d'una de les cases unifamiliars d'aquesta zona. Pel que sabem fins ara, hi ha una vintena de detinguts.
We'll be right back.
Doncs sap, aquí ja anem camí cap a les dues, obrint aquesta Nacional 240, que l'havíem tingut, home, no et diré tancada en peatge, però l'havíem tingut interrompuda durant dues setmanes. Deixa'm a veure que obro el botó de Tarragona, a veure. Mònica!
Què tal, Ricard? Com
mira,
estàs?
Mira, veus com la tenim aquí?
Avui sí, ja he tornat, eh?
Mònica Carrasco, què tal?
Bé, 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 ja està, recuperada, bueno, recuperada. Ja he passat la ITV i ja està.
Xapa
ja
i pintura,
està.
No?
Xapa i pintura.
Aquestes coses, afortunadament, doncs mira, són, és això, xapa i pintura, ja està.
Això mateix. Tu com estàs? M'has trobat a faltar o què aquestes dues setmanes?
Oi tant, que t'he trobat a faltar.
Home, jo us trobava a faltar, eh? Em faltava alguna cosa.
És que, veus, això, agafes aquest costum, aquesta, bueno, aquest dia a dia i després ho trobes a faltar, eh? La veritat és que sí. Mira, nosaltres retornem obrint aquesta Nacional 240 els dilluns, ja sabeu que fem l'1x1, ja sabeu que agafem un tema comú i que busquem un protagonista tant a Tarragona com a Lleida per tractar del mateix tema i veure si realment les visions són iguals o diferents.
Sí, bueno, i complementares, Els nostres convidats d'avui, de fet, es complementaran, jo crec, perquè a més tornem forts, amb un tema que jo crec que no sé, mai n'hi ha prou de recordar-ho, això, i és que què celebrem o què commemorem aquesta setmana, Ricard?
Bueno, aquesta setmana és la setmana sense fum,
sí.
I concretament el dijous, que és dia 31 de maig, a part d'acabar el mes de maig i l'endemà començar el mes de juny, també és el Dia Mundial contra el Tabac.
Dia sense tabac, Atenció.
Que ja m'explicaràs, ben entrats al segle XXI, bueno, ara anava a dir jo una cosa de manera gratuïta, que el tabac és dolent, però jo quasi que ho prefereixo que m'ho digui una persona que hi entén d'això.
Doncs mira, sí, perquè a vegades segur que li fan més cas que tu i a mi. Sí. Aquí tenim avui, ara.
Doncs mira, comencem. Fem un des de Lleida. Està avui amb nosaltres el cap de la unitat de tabaquisme de l'Hospital Santa Maria de Lleida, el Francesc Cabella. Francesc, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Francesc,
mira,
gràcies.
Comencem així, sense embuts. Escolta, el tabac és dolent o té matisos?
És dolent, és molt dolent i matisos pocs. Jo diria que és paradòxic. No podem entendre com una substància que amb l'evidència que tenim, amb l'experiència que tenim, amb els anys que sabem el mal que fa, segueixi, jo no tant promocionant, però sí fàcilment adquirint en qualsevol estanc, no? Per tant, és una qüestió molt complicada. Diu, si mata o no mata, doncs es diuen l'OMS, no ho diem nosaltres, l'Organització Mundial de la Salut, que una de cada dues persones que fume probablement morirà i morirà d'una manera precoç. Cada 6 segons al món mor una persona per culpa del tabac. Si ho apliquem a Catalunya és una persona cada hora. Per tant, més evidències que aquestes ja no les trobarem.
Clar.
Jo crec que aquestes xifres són d'aquelles ja grosses, eh?
Sí, jo crec que ja podríem acomiadar, Francesc? No, moltes gràcies.
No, podem parlar, podem continuar. Però tant que és la setmana, podem continuar.
No, però és veritat que, i ho deies en començar molt bé, no? Sembla mentida que encara hàgim d'estar recordant això, no? Que encara que no ho tinguem ja completament interioritzat. O ho tenim interioritzat, però tot i això no fem gaire cas.
Mireu, és la gran paradoxa. Quan nosaltres tenim un pacient que ha deixat de fumar i porta a la mitjana d'un mes sense fumar, sempre, sovint sempre, li apareix aquesta pregunta. Però escolta, si això és tan mal, tan perillós, tan negatiu, tan perjudicial per la salut, com és que encara es ven? I aquesta és la gran paradoxa, perquè no m'imagino que poguessin vendre patés o iogurts caducats o que el seu envoltori digués aquest producte és tòxic i mata. Uh-huh. No? Per tant, hi ha una qüestió econòmica, evidentment, i jo diria que també hi ha una qüestió de, no sé a qui correspon, si els estaments polítics o administratius, de falta de no sé quina sigui la paraula, pot ser d'implicació, és a dir, com podem vendre un producte que en el seu envoltori diu que mata, no? Això és una il·lògica total. També és cert que quan tenim dos criteris, els sanitaris i els econòmics, sempre, per desgràcia, malauradament, prevalen els econòmics, i aquesta probablement seria una explicació. Sí, com sigui, jo crec que estem fent molta cosa, però estem fent, jo diria, cosa de guerrilla, tant als hospitals com als ambulatoris, i em consta que, evidentment, a les farmàcies fan la feina, i sé que vostès en parlen avui, però jo no sé si a nivell administratiu es fa tot el que s'ha de fer, és a dir, fixi una cosa molt paradoxa també, perquè és un món, com deien, de paradoxes. Com és que els tractaments de deshabituació del tabac no estan finançats? De la llista dels 100 medicaments més utilitzats a Espanya, no hi ha cap de deshabituació del tabac. Una persona que es deshabitua de l'heroïna, de l'alcohol, de la cocaïna, de la morfina, etc., té tractament gratuït de per vida. Amb el tabac no. És a dir, si és tan perillós, com és que unifiquem les eines que corresponen, ja. No?
És curiosa, eh? Les preguntes que ens està fent el Francesc.
És una mica enfadat, a més.
No, però és curiosa.
Sí, una de les preguntes que tenia, Francesc, per tu és aquesta, no? És a dir, és obligatori, diguéssim, si vull jo ara, jo m'apropo a la unitat de tabaquisme del Santa Maria per fer el tractament, perquè m'he decidit a deixar de fumar, sí o sí he de prendre medicació, he de prendre un fàrmac o es pot deixar sense?
No necessàriament. Els tractaments de deshabituació en qualsevol substància formen, són dos components. Un és la deshabituació física i l'altre la conductual o psicològica. Amb altres substàncies això és molt important i necessari. Amb alcohol, heroïna, etc., és impensable fer una deshabituació probablement sense aquest suport farmacològic. Amb el tabac, el que sí que fa els tractaments farmacològics, que són tots ells de molt bon resultat, és que faciliten i augmenten les probabilitats d'èxit. També és cert que moltes persones deixen de fumar amb una tranquil·litat enorme. En el fons, aquesta addicció té una dependència important. Es calcula que són uns 15-20 dies que la nicotina tarda en eliminar-se del cervell humà i en aquests dies això provocarà un estat, una sintomatologia d'irritabilitat, nerviosisme, que en cada persona pot ser diferent. El que fan els fàrmacs que hi ha al mercat, i repeteixo, els tres que hi ha de primera línia són prou eficaços, minimitzen o fan pràcticament desaparèixer. Per això és com si vostè volgués aprendre a nedar i utilitza un flotador. Deixar de nedar no és el flotador, és el primer pas, és entrar a l'aigua sense por, i el que ve després és tot un procés d'aprenentatge, d'enfrontar-se amb aquelles situacions que vostè feia sense la pròtesi del cigarret. És a dir, és fer el mateix sense aquest hàbit. En el fons, també fumar és un comportament après, i el que hem de fer és, no diré desaprendre, que és com molt difícil, però sí minimitzar o fer pràcticament desaparèixer. No? Per tant, en tot tractament hi ha dos parts, que és el suport farmacològic, per allò que en diríem la desintoxicació, i el suport conductual per mantenir aquell hàbit adquirit per aquelles noves conductes. No? Sí, és cert, com vostè preguntava, que hi ha persones que són capaces de passar a la segona fase sense passar a la primera. Jo m'he trobat a la consulta persones que fa 15 dies que s'esperen per la visita i quan venen aquí, bueno, ja estic desintoxicat, ja fa 15 dies que no fumo, i mira, feina feta, ja va bé també, no? Però són els que menys. Per tant, una persona que fa un tractament farmacològic augmenta les seves probabilitats d'èxit.
De totes maneres, tothom coneixem aquell exemple d'una persona que d'un dia per l'altre diu prou, deixo de fumar, sí, perquè m'he assustat, perquè he tingut algun, jo què sé, una revelació, perquè he tingut aquell clic al cervell. És possible, oi, això?
I tant.
Vull dir, el primer ingredient de deixar de fumar suposo que és voler-ho deixar.
Jo diria que hi ha dos tipus d'entrada. Un és amb motivo i faig, que és veritat, hi ha gent que s'aixeca un dia, diu no pot ser, a vegades acostuma a passar després d'una ressaca de fumar molt, i decideixen. Hi ha gent que porten tota la vida sense fumar d'una pròpia decisió. Però hi ha altre tipus de persones que necessiten, més que motivar-se i fer, jo diria al revés, fer i motivar-se després. Nosaltres ens adaptem als pacients en funció, jo diria que a vegades més que un hospital som una sastreria, fem un traje a mida, no? És a dir, ve una persona i diu, fem el procés estàndard, doncs fem petites aproximacions, anem reduint el consum, fins que després marquem el dia D i ho fem. En canvi, altres persones, a vegades quan són persones amb trastorns mentals, o persones que tenen una forta addicció, que consumeixen 3-4 paquets de tabac al dia, fem aquest procés de reducció, de sensibilització molt més lent, i també amb el temps una mica tots hem après, i més que marcar una desintoxicació de seguida, podem marcar un anar fent. És a dir, això dic que ens hem d'adaptar molt a cada pacient, no? Però la idea, com en qualsevol addicció, és viure sense la droga, i això és un procés, clar, molta gent ens diu, m'he estimat més el tabac que la parella, he conegut el tabac abans que la parella, i trencar una relació afectiva, això té molt d'afectiu, només amb un procés terapèutic és molt complicat. Això fa falta que utilitzem totes les estratègies que es acudeixin, teràpies de grup, pacients experts, aplicacions de noves tecnologies per ajudar i fomentar el reforç de l'abstinència. És a dir, es trenca amb un amor de tota la vida, i això no és gens fàcil.
Clar.
Hem fet anar ja la paraula droga.
Exacte, sí. Si seguim els criteris de l'OMS, droga és tota substància que introduïda al cos provoca uns canvis de comportament i genera dependència, tolerància, etc. Tabac és la que més. És a dir, penseu que un síndrome d'abstinència de tabac pot durar uns 15-20 dies, com dèiem ara, i el de l'heroïna normalment no supera les 72 hores. També és cert que l'heroïna no és pura més que el 4 o 5%, i el tabac probablement és pur el 200%. Penseu que el tabac conté 4.700 substàncies químiques afegides. L'altra pregunta és qui fan tantes substàncies aquí dintre amb el clar objectiu de que vostè s'entreenganxi de seguida i amb el clar objectiu de que vostè quan ho deixi pateixi.
Clar.
És a dir, quan parlem de manipulació també parlem d'això.
El tabac inicialment, aquell que diuen de les fulles seques, que les piques i te les fumes, tenia un component addictiu també?
No, això anava, perquè ara molta gent, que això és un mite també, que diu, no, el tabac de cargolà aquest és millor, no és tan
no,
dolent.
No. El tabac, aquí a Lleida tenim l'experiència dels caliquenyos d'Urraca, no? D'aquests
sí.
Cigarrets fets a mà. La nicotina és addictiva, prengui com la forma que prengui, és addictiva. El que sí és cert és que quantes més substàncies hi afegeixes, pitjor que pitjor.
Ah.
I pel que fa al cigarret de cargolà, en absolut és menys nociu. Penso que la indústria del tabac a poc a poc va perdent clientela, va perdent públic aficionat, i el que fa la indústria és buscar noves estratègies amb la idea de manipular. És una gran empresa de manipulació. Aquest tabac, malgrat s'anunci com natural i alternatiu, és molt més tòxic que l'altre.
Nosaltres
quan mesurem, tenim aparells que mesuren el monòxid de carboni, una persona que fuma tabac de cargolà marca uns nivells de monòxid de carboni molt més elevats que el tabac convencional. O aquests aparatets que han sortit ara, que fan són cigarrets sense fum, o
sí.
Els famosos cigarrets electrònics que han passat a la història. És a dir, són intents que fa la indústria del tabac per evitar d'alguna manera, el perdre el negoci, no? Però són estratègies de venda, només.
Mm-hmm. A mi m'agradaria saber, Francesc, si en els anys que porteu, que són uns quants ja, la unitat de tabaquisme del Santa Maria de Lleida, ha canviat una mica el perfil de pacient que s'apropa a vosaltres,
sí.
O... Sí?
Sí, això és cert. Mira, nosaltres portem com a atenent a persones fumadores, ara aquest mes de juny farà 33 anys. És a dir, en aquests anys hem vist molt el perfil, tot i que la unitat específica i especialitzada en porta 14 només, bueno, d'unido 14.
Sí.
Al principi, la persona que ens venia, jo diria que tenia una mitjana de 60-65 anys i una persona, bàsicament home, que venia amb una clara funció, dir, estic malament i vull estar bé. I estic malament vol dir, doncs, tinc problemes respiratoris, cardiovasculars, etc. Hi havia un motiu físic, real, orgànic. El que veiem ara és una mitjana de 40-45 anys, exactament a la meitat homes i dones, però en alguns casos el tanc l'any passat amb més dones que homes, gent sana, gent molt cuidada físicament, que ens diu estic bé i vull seguir bé. És a dir, aquest patró sí que realment està canviant de gent que deixa de fumar no tant perquè està malament, sinó que perquè vol seguir bé. És a dir, que una inversió en salut. I és curiós, perquè aquesta motivació de prevenció i d'inversió per la salut té més bons resultats que l'altre, perquè l'altre, amb el temps, quan portava un mig any o un any sense fumar, a vegades es descuidava el que havia fet, és com aquell que passa un accident per la carretera va a poc i el cap de mitjana se'n recorda i se'n li dona altra vegada. En canvi, aquesta persona que deixa de fumar per inversió, aquest argument, aquesta motivació latent a llarg plaç la manté durant tot el temps. Però aquest perfil sí ha canviat bastant.
Et volia preguntar també el tema de l'edat en la que s'accedeix al tabac. Aquesta edat ha anat abaixant-se amb els anys. Suposo que això és també un dels altres grans problemes.
Clar, mira, ara tinc, mentre estic parlant amb vostè, tinc la història del pacient recent vist fa una estoneta, edat d'inici als 12 anys.
Uf,
és que clar.
Però és el que veiem, 12, a vegades 14, molt pocs, 17 i 8, poquíssims ja, com dèiem abans, a la mili, però nosaltres que disposem de molt medi rural aquí a Lleida, tenim encara molta persona que s'ha iniciat molt aviat. També és curiós, perquè quan s'inicia amb el tabac ho fa per uns motius que no tenen res a veure amb el manteniment després, és a dir, comença a fumar als 12, 13 anys, 14 anys per una qüestió de voler ser més gran abans d'hora, per imitar els adults, etc. Però quan és fumador, quan té 40 anys, ja no vol imitar res, ja no vol semblar-se res, i és un problema bàsicament de dependència. Però les edats sí que realment hem d'insistir molt per aquí. Jo penso que les autoritats sanitàries i preventives i qui fos o qui correspongui, han d'insistir en aquest procés. I sí, és cert que les escoles cada vegada treballen més el tema. Això ho veurem dintre uns anys, si la poca gent que fuma s'ha iniciat més aviat o més tard. Però la gent que ens arriba encara té aquests inicis tan precoços.
Clar, és que estic pensant que, evidentment, pel cos humà és nefast fumar a qualsevol edat, però, clar, un nen de 12 anys que està en ple desenvolupament, no sé si realment després de gran té alguna carença extra d'una persona que comença a fumar amb 30 anys.
Bueno, és un tema de rendiment de tolerància. Com abans aprens a conduir, més bon conductor ets, com abans aprens a llegir, més bon lector seràs, i com abans t'inicies en el consum de drogues, més tolerància, més capacitat d'assumir-les i, per tant, més conseqüències negatives.
Clar.
És a dir, ja no només això, hi ha un tema importantíssim que és el tema dels fumadors passius. Els pares que ens diuen, no, nosaltres fumem a la galeria o al terrat, però el nen no. S'ha demostrat, hi ha estudis que demostren que el fum, la nicotina, el monòxid de carboni i altres components no s'eliminen ni que estiguis a l'aterrat, perquè s'han detectat nivells de nicotina i de monòxid als cabells dels bebès, malgrat els pares fumin fora, és a dir, que hi ha un refactor que és el fumador passiu involuntari. Per tant, és un tema molt complex aquest, el dels menors.
Clar, el tema del fumador passiu sí que almenys fa uns anys s'hi va posar fil a l'agulla amb el tema de que no es pot fumar als espais de treball, que això va ser una norma que va tenir molta controvèrsia, que avui en dia ja trobem normal, però sí, crec que va ser un pas evident, però que va costar de fer-se.
Sí. A més, aquesta llei es va aplicar bàsicament pensant en els treballadors d'hostaleria.
Sí.
Tinc algun conegut que em deia, clar, jo abans acabava les jornades laborals cansat, perquè són hores molt llargues, molt cansades, amb tos, fent pudor de tabac, ara acabo cansat només, no? I crec que en algun lloc he llegit que normalment cada any a Espanya ens estalviem unes 1.000 morts de personal d'hostaleria gràcies a que no es fumen els llocs de treball, és a dir, només per això ha valgut la pena. Va costar, jo recordo que l'hospital, al bar de l'hospital, a les consultes de l'hospital, i és a dir, més, al quiròfan de l'hospital, fa uns anys enrere es fumava, i això ara la gent se'n fa creus de pensar que en algun moment això hagués pogut passar, no? Per tant, jo penso que les lleis tenen una part a vegades incòmoda, però també és cert que en el moment i quan són lleis basades en el sentit comú ens anem acostumant.
Mm-hmm. Escolta, dies sense tabac, aquest 2018 sí. A més, especial incidència en la relació entre tabac i cardiopaties,
sí.
No? És el que es vol posar el focus, perquè sempre pensem, no? Suposo, Francesc, amb el càncer, no? Allò a causa directa,
sí.
Però hi ha molts altres problemes que ens porta el tabac. Eh?
I tant. Penseu que un dels efectes que té la nicotina és que com a droga estimulant del sistema nerviós central altera el to vital del sistema nerviós central, el cor va més accelerat, el monòxid de carboni resta oxigen de la sang, això fa que el cor tingui que bombejar molt més de pressa i que vagi accelerat, problemes de taquicàrdia, arritmia, hipertensió i finalment infart de miocardi van íntimament lligats amb això. És a dir, no, si a mi el tabac no fa mal, és com un cotxe que vostè posa una benzina que no és i temporalment anirà bé, el dia que s'espatlli tot,
sí,
el carburador no s'hi troba en recanvi, no? Per tant, la visió de que el tabac fa mal ho hem de fer a llarg plaç i a mitjà plaç. Llavors, per tant, una mica el que tenim avui en dia, la informació que tenim, ens hauria de fer repensar el nostre conducte.
Doncs escolta, el que no estigui fumant, que no comenci, i el que estigui fumant, que ho deixi avui, no demà.
Ens ha donat molts motius.
Com vulgui, que s'ho plantegi,
sí, sí.
Que no vagi amb la idea que si no ho aconsegueix no passa res. Deia algun famós escriptor que el problema no és caure, el problema és quedar-se avall. A sota. Per tant, el que hem de fer és intens, ni que en faci 15 seguits, és com suspendre un examen, no per això abandonarem els estudis.
I tant que sí.
Hem de ser constants.
Doncs hem estat avui amb el cap de la unitat de tabaquisme de l'Hospital Santa Maria de Lleida, el Francesc Abella, que t'agraeixo moltíssim, que sé que estàs entremig de consultes, sí. Per cert, eh?
O sigui que no passa res.
Hem agafat el temps d'una consulta per entendre'ns.
Bueno, però també val la pena.
I tant.
Gràcies, Francesc, un plaer.
Molt bé, gràcies a vosaltres, gràcies. Bon dia.
Si nunca has dado un parte y por eso piensas que no deberían subirte el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Vas a poner una vivienda en alquiler este verano? ¿Has calculado los impuestos que pagarás? ¿Y sabes qué requisitos cumplir para evitar sanciones? Ve un paso por delante con Legalitas y por solo 10 euros al mes ten la tranquilidad de contar con nuestros abogados expertos. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
Te veo últimamente mucho más guapa. Tú no estarás dequeando. Ha sido poner ventanas de Keunink en casa y descanso mucho mejor. ¿Qué me vas a contar? Parece increíble, pero de Keunink te cambia la vida. Yo, hasta que no puse ventanas de Keunink, no sabía lo que era estar feliz en casa.
Nosotras dequeamos.
Dequear, la nueva forma de disfrutar de tu hogar con The Keunink, la marca líder de cerramientos en Europa.
Dormir bien te costará menos con Hipercor y El Corte Inglés.
Con descuentos de hasta el 40% en una selección de colchones de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax.
Y podrás pagar cómodamente hasta en 12 meses.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Solo hasta el 31 de mayo. Aprovecha los últimos días.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Mañana martes, la tarde de COPE con Ángel Espósito, será testigo en directo de la llegada del primer Airbus A320neo que formará parte de la nueva flota de Iberia, un avión que se llamará Patrulla Águila, en honor al grupo acrobático del Ejército del Aire y que destaca por la reducción de consumo de combustible y sus bajos niveles de emisiones y de ruido. Vuela con la tarde de COPE y conoce todas las novedades de la línea aérea más puntual del mundo, Iberia.
Doncs apa, que ja anem camí cap a les dues i seguim sense fum, eh?
Seguim sense fum, com sí, ha de ser, com ha de ser. Mira, dèiem avui que, ho ha comentat el Francesc, no?, que parlaríem amb algú que en sap força del tema des de la banda de les farmàcies, perquè també és un pas important, perquè molta gent, jo crec, que abans d'anar-se'n a la unitat de tabaquisme, passa primer per la farmàcia, no? Aquella cosa de la confiança amb la farmàcia, no? A veure què em diuen, a veure què m'aconsellen.
Segur que sí.
Mira, tenim a l'altra banda el Toni Veciana, que és vicepresident del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona i membre del grup del treball del tabac del col·legi. Toni, què tal? Bon dia i gràcies.
Hola, molt bon dia a tothom.
Bon dia, Toni.
Merci per atendre'ns. Escolta, sé que estaves escoltant el doctor Francesc Abella. Suposo que coincideixes amb moltes coses, no?
Sí, evidentment, ell és un referent del país en temes de cessació tabàquica i el conec i he estat a les sessions que ell organitza a l'Hospital de Lleida durant molts anys i per mi és un referent, ja et dic.
Tinc raó amb això que deia jo, Toni, de que molta gent el primer pas quan vol deixar de fumar és apropar-se a la farmàcia, preguntar-vos, escolta, què puc fer? Què tens per això?
Sí, la veritat és que l'ordenació farmacèutica que tenim a Catalunya permet que hi hagi una farmàcia fins i tot a la població més petita del territori, més allunyada. Moltes vegades som l'única agent de salut que hi ha en aquella població. Això fa que el farmacèutic sigui un agent de salut proper al ciutadà, no tens que demanar cita prèvia, estem sempre a l'abast dels pacients, fem servei de guàrdies, donem tot un seguit de facilitats que fa que siguéssim molt propers. Tot i això, jo voldria dir que la majoria de fumadors, com heu comentat abans amb el doctor Abella, deixen de fumar per ells mateixos.
Sí?
La gran majoria, jo crec que sí. Nosaltres, els farmacèutics i també altres sanitaris, el que fem és ajudar amb aquells que per si mateixos veuen que tenen certa dificultat.
Uh-huh. Vosaltres, des de a Tarragona, al col·legi, formeu part d'aquesta xarxa de farmàcies sense fum, no?
Correcte.
Sí. No sé si això, per vosaltres, teniu algun tipus de formació, no sé si, per exemple, des del Departament de Salut o el mateix col·legi, no?, per ajudar aquestes persones?
Des del col·legi, des del Consell de Col·legis de Catalunya, s'ha unificat i s'ha fet una guia d'intervenció farmacèutica que el que pretén és fer un protocol al qual s'hi puguin adherir i seguir-lo tots els farmacèutics per a treballar d'una manera més o menys conjunta. Lo de la formació és una cosa amb les professions sanitàries que és evident que ha de ser formació continuada i constant. Ara, precisament aquest darrer any, 2017 i 2018, el que s'ha fet és una reacreditació de totes les farmàcies de Catalunya que ja feien cessació tabàquica. Amb aquesta reacreditació s'hi han incorporat els nous tractaments farmacològics o els nous tipus de consum de tabac que hem parlat abans, com la cigarreta electrònica, sempre per estar al dia en temes de salut.
Mm-hmm. Ricard?
No, estava pensant ara que abans ens deia el Francesc, i no fa massa anys d'això, quan se va aprovar aquesta llei que prohibia fumar als llocs de treball, que fins i tot situacions llavors doncs normals ara ens semblarien inversemblants. Per exemple, entra en una farmàcia i que s'estigués fumant dins d'una farmàcia, per exemple.
Exacte.
I això passava fa 15 anys.
Fa no tant.
Gràcies a la llei aquesta que comentàveu abans del 2005, crec que és, de desembre del 2005, s'ha prohibit fumar a tots els llocs de treball. Més encara amb una farmàcia que és un establiment sanitari, evidentment. Això, la veritat és que la llei aquesta, com comentava abans, ha donat molt bons resultats, perquè penseu que la venda de cigarretes en 10 anys ha caigut a la meitat.
Doncs mira, això són bones notícies.
És una caiguda molt, molt espectacular. Sí que ha augmentat lleugerament el tabac de cargolà i altres tipus de consum, però que són molt residuals i no compensen la caiguda. Això vol dir que crec que anem pel bon camí. Les xifres de fumadors estan baixant, les xifres de consum estan baixant, per tant, la prevalència, i el tipus de malalties també baixen.
Toni, com s'ajuda des d'una farmàcia amb una persona que entra i diu, mire, jo vull deixar de fumar, o quins perfils identifiqueu de
això,
fumadors?
Sí. Jo també et volia preguntar, no? Que jo ara entro i et dic, Toni, mira, que ho vull deixar. Què
exacte.
Fem?
Exacte, doncs tenim una sèrie de criteris de cribatge per a veure si és un pacient que el podem abordar des de la farmàcia o no, perquè a vegades, per exemple, l'edat, els menors d'edat o els majors de 65, aquests ja no serien el perfil indicat per a tractar des de l'oficina de farmàcia. O sigui, hi ha una sèrie de paràmetres com serien l'edat, altres patologies associades, inclús el tipus de consum. O sigui, quan el pacient entra a la farmàcia se li fa una sèrie de preguntes, s'intenta conèixer el seu patró de consum, quants anys fa que consumeix, quantes cigarretes consumeix al dia, i en funció de tot això se'l pot o acceptar el programa de seguiment a la farmàcia o a vegades cal derivar-lo a una unitat especialitzada. Mm-hmm. Per tant, com dèieu abans amb el doctor Avellà, el tractament ha de ser sempre un tractament, ha de ser molt especialitzat i no es pot dir pues, per tal pacient tal tractament. Hi haurà molts factors condicionants que ens limitin el tipus de
tractament. Cada cas és un món, evidentment. Exacte. No? Jo també et volia preguntar, Toni, per una cosa que ens apuntava el Francesc, el doctor Avellà, que a més ho ha criticat i s'ha queixat, no? El fet de que, per exemple, els fàrmacs que s'utilitzen, no? Que n'hi ha tres que són els més efectius o habituals, per la deshabituació del tabac,
no estan finançats.
Sí. Això no. és un problema, no?, afegit.
Sí, des del Consell de Col·legis de Farmacèutics és una de les demandes que es fa històricament, però, clar, el pressupost que té el Departament de Salut és el que és i és limitat, i al millor no hi arriba a dia d'avui per a cobrir aquest tipus de tractaments. El que jo sempre explico als pacients és que el tractament sempre és més econòmic que no pas el consum.
Ja, yeah, això sí.
Si tu fas el càlcul del que costa el tractament dia, sempre està per sota del que el pacient es gasta en tabac. Per tant, al final, els tractaments aquests solen durar unes 12 setmanes, no? Són uns 3 mesos de tractament. I el preu, el que li costa al pacient pagar el tractament de la seva butxaca, ja s'ho estalvia durant el tractament. I després, a partir de quan deixa de fumar, que és a partir de la dotzena setmana, el tercer mes, a partir d'allí ja tots són estalvis. Estalvis en salut, estalvis en diners i estalvis en qualitat de vida.
Toni, què costa més? Donar el pas i dir vull deixar de fumar o mantenir-se al cap de 2-3 mesos?
Això és la pregunta del milió. Sí.
Bueno, no sé si 2-3 mesos és la distància, no, o és els 6 mesos...
A l'any és quan considerem que una persona ja és exfumadora. Jo et parlo coneixement de causa perquè sóc exfumador.
Uh-huh. Bueno, enhorabona.
Sí, fa més de... ja quasi 20 anys que vaig deixar de fumar.
Molt bé.
Jo crec que el moment aquest a tot fumador li arriba, no? Hi ha estadístiques que diuen que el 70% dels fumadors voldrien deixar de fumar, però no acaben de trobar el moment ideal. Per això fem nosaltres, l'administració i les societats científiques s'organitzen aquests dies, el Dia Mundial Sense Tabac, la Setmana Sense Fum, perquè així la societat prengui consciència del veritable problema que és el tabaquisme. I només prenent de consciència, a vegades és allò que tu has dit de fer el clic al cervell, i el mateix fumador diu, pues, ja n'hi ha prou, a partir de demà no vull seguir fumant. Moltes vegades ja amb aquesta decisió personal ja en té prou el pacient, i ho deixa i no torna a fumar mai més. Però a vegades, quan la dependència és molt elevada o perquè pels condicionants que tingui el pacient no pot deixar-ho sense ajuda, és quan es pot acudir a la farmàcia o a altres professionals sanitaris.
Clar, això t'anava a dir, no? Perquè podem anar a la farmàcia, al CAP, que també hi ha programes, no?
A l'atenció primària fan programes d'atenció de cessació tabàquica molt ben estructurats des de fa molts anys, amb els que col·laboren els metges de primària, les infermeres, etcètera, etcètera.
I suposo que amb això, Toni, vosaltres també canalitzeu molta gent, no?, cap allà.
Sí.
Clar, de dir, doncs mira, jo potser, no?, des d'aquí, des de l'oficina de farmàcia, no ets, no?, el perfil, diguéssim, que nosaltres podem
exacte.
Fer el seguiment.
El derivem en una unitat especialitzada o a la primària. I a l'inrevés, a vegades el metge és el que li pauta el tractament i li diu, vés-te'n a la farmàcia i allí et faran el seguiment, les visites de seguiment.
Ai.
Per acompanyar, sobretot, aquests primers dies, que és el que comentava el Francesc, que el síndrome d'abstinència a la nicotina és molt elevat, que dura això els 15-20 dies, aquests primers són els més delicats, i si el pacient té un acompanyament per part d'un professional sanitari, doncs és més fàcil que se'n surti. Mm-hmm.
Doncs escolta, avui pot ser un molt bon dia, si algú ens està escoltant, per deixar-ho, que s'apropi a una farmàcia, potser, no?, de les comarques de Tarragona o de Lleida, Toni, que el podran assessorar.
Exacte, veritat? A mi m'agradaria, ja que estem des de Copers Reus, comentar que el dia 30, o sigui, demà passat, sí, a la plaça del Mercadal organitzem una carpa de cessació tabàquica juntament amb el Servei de Prevenció de l'Ajuntament de Reus. I allí hi haurà tècnics del Servei de Prevenció de l'Ajuntament i també farmacèutics.
Perfecte.
Farmacèutics de la localitat.
Doncs sí.
Donant consell amb el tabac i, explicant totes aquests tractaments i aquestes tècniques.
Perfecte, doncs dimecres. Toni Veciana, gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies, Toni.
Ricard, Mònica, notícies.
Cap a les dues.
Fins demà.
Són les dues.